Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Foto de la Laura Roma. Moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura, la Laura menjant pizza a Roma.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 9:45 del vespre. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda, salutacions d'en Jordi Carretero a les tecles del so i de qui els parla Joan Trias. Benvinguts al programa de valors, de crítica, de sensibilització, de societat, tot des del punt de vista familiar. Benvinguts al Fem família. Com ja saben, a aquestes alçades, un dels temes que més ens crida l'atenció pels canvis en els darrers anys, per al que significa per la societat i perquè ens implica tots plegats, és l'àmbit de l'educació. Constantment, en els darrers anys, com deia, es plantegen nous models, nous reptes o nous projectes, tot plegat, evidentment, de la mà d'experts en el tema. Així doncs, avui al Fem Família parlem sobre això, sobre educació.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
Doncs volíem començar gairebé amb aquesta oda al món de l'educació, amb aquest ABC d'un joveníssim Michael Jackson amb The Jackson 5. Parlàvem de canvis educatius i per tal d'impulsar aquests canvis educatius el passat dimarts 30 de gener es va plantejar el nou projecte Educació 360, temps complet. Per parlar-ne de tot plegat, avui comptem als estudis de Ràdio Estel amb el senyor Carles Barba. Ell és llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en Funció Gerencial de les Administracions Públiques per l'ESADE. Va ser cap del Servei de Joventut i Esplai a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Ha estat impulsor i fundador de centres d'esplais, el Movibaix i de la Fundació Catalana de l'Esplai, de la qual va ser director general i vicepresident de Relacions Institucionals. Ha promogut i presidit xarxes d'organitzacions com la Taula d'Entitats del Tercer Sector, del 2007 al 2009, i la Federació Catalana de l'Esplai. Actualment dirigeix l'Aliança per l'Educació a Temps Complet, impulsada per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Fundació Jaume Bofill i l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. A més, explica que està convençut que la batalla per la qualitat i l'equitat educativa es decideix en bona part a les oportunitats educatives en el lleure. Senyor Barba, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, quin currículum, eh? Dedicat al món educatiu complet.
Totalment.
Vostè explicava, com dèiem, que la qualitat i equitat educativa es decideixen en bona part a l'educació en el lleure. Per què això?
Doncs perquè, poc o molt, l'escola iguala. Especialment en l'etapa primària. Tothom va a l'escola, això està garantit de forma universal, I independentment del context econòmic en el que visquis, tens accés, no? Hi ha escoles millors, pitjors, contextos diversos, etc. Però en l'àmbit del fora escola, la societat és desigual. I en la mesura en què l'accés a totes les oportunitats educatives del fora escola depèn de factors econòmics, culturals, familiars, diversos, doncs aquesta desigualtat es reprodueix i, jo diria, fins i tot s'amplifica.
Parli'ns una mica del projecte que van anunciar que ja està en marxa d'aquesta educació 360.
Molt bé. En tot cas, em pots tutejar, si et sembla, seguim d'aquesta manera.
Perfecte.
Doncs, en definitiva, educació 360 el que proposa és un model educatiu que integri precisament tot això que en aquest moment està a la perifèria del sistema educatiu. És a dir, allò que va més enllà de l'aula, de la classe, del currículum.
Per tant, què és el que pretén solucionar? Quina problemàtica hi ha que ha vist aquest projecte que s'ha de solucionar i, per tant, posa solucions damunt la taula?
La recerca internacional i també cada vegada més local, què ens diu? Ens diu que allò que s'aprèn i s'educa tot arreu. En César Coll explica que l'educació està distribuïda. I, a més, amb la societat actual, a diferència de dècades anteriors en què el coneixement, la informació, provenia d'una font pràcticament exclusiva, que era la sabidoria del mestre, de la institució escolar, etc., això actualment entra per molts canals diferents. I, per tant, l'accés a la informació, al coneixement i a les experiències vitals educatives són molt diverses. En conseqüència, quin és el problema? El problema és que si tenim un sistema educatiu i un model que només pensa en uns temps i uns espais limitats de la vida de l'infant no, i del jove, no de tots, ens estem deixant algo important. Però és que, a més, la recerca ens diu que el que et passa en aquests espais cada vegada és més decisiu en l'itinerari personal. Per tant, tenim un gap entre el que proporciona el model educatiu actual i les necessitats dels nois i les noies.
Aquesta és la problemàtica que ens explicava Carles Barba. Aquí tenim avui els estudis de Ràdio Estel i també ens anunciaves doncs, aquest projecte d'educació 360. Ja sé que abarca moltíssimes mesures en molts àmbits de l'educació, però explica'ns alguna de les mesures concretes per solucionar aquest problema, per entendre de què va això.
Bàsicament, l'objectiu és generar més oportunitats educatives, punt 1. Punt 2, connectar allò que s'aprèn fora de l'escola i dins de l'escola, però també en el temps no lectiu de l'escola i el temps lectiu de l'escola. I tercer, que això passi, com dèiem abans, amb equitat, és a dir, generant igualtat d'oportunitats. Això què vol dir? Doncs que si en aquests moments fer una activitat esportiva o musical o de lleure o unes colònies estem d'acord en que aporta aprenentatges i valors educatius, el que hem de fer és veure que per a tots els infants això sigui possible i que aquestes oportunitats estiguin cada vegada més qualificades i més connectades, precisament, amb el temps lectiu, per tal de fer una cosa que és molt, molt complicada, però que és el somni, que és això que se'n diu la personalització educativa, que, en definitiva, vol dir que cada persona, que cada noi, que cada noia, va construint un itinerari propi a partir de connectar i conduir aquests espais a partir dels seus interessos, i de les seves potencialitats educatives, no?
Doncs ara ja tenim el què, falta el com fer-ho tot plegat, perquè això és un repte d'enormes magnituds,
És d'enormes magnituds. Nosaltres parlem que és un canvi, que ens demana un canvi cultural, és un canvi de marc mental, perquè, en definitiva, quan parlem d'educació, moltes vegades ens ve al cap l'escola, ens ve al cap el mestre i l'assignatura i el currículum. I el canvi de paradigma és dir, no, quan parlem d'educació hem de parlar sobretot de l'infant i l'adolescent, de la seva vida, de tots els seus espais i temps, i això vol dir que tant la societat com la política pública, en moment de parlar d'educació, s'ha d'ocupar d'aquest conjunt. No n'hi ha prou amb ocupar-se exclusivament d'aquest espai lectiu, i l'altre, doncs, cadascú s'ho apanyarà com vol. No? Per tant, el que és molt clar, llavors, el com. Llavors, el com és la clau de volta. Home, nosaltres diem primer una cosa. Per fer això, cal generar unes complicitats entre tots els actors que estan intervenint en aquest procés. Llavors, nosaltres, com bé deies, quan hem presentat la iniciativa, hem presentat, hem convocat el que en diem una aliança per fer possible això, no? I l'altre dia, doncs, hi ha 40 organitzacions pràcticament de divers tipus, de lleure educatiu, xarxes d'escoles, instituts de recerca, universitats, entitats musicals, entitats, consells esportius...
Per tant, ara que vas per aquí, Carles, perdona que t'interrompi un moment, eh? Qui s'hi ha de veure tot, qui s'hi ha de veure implicat per fer tot aquest projecte?
Jo diria tots aquells actors que generin oportunitats educatives.
Clar, perquè tu deies, quan ens imaginem educació, quan algú ens diu educació, imaginem una aula, no? Una escola, un alumne, una mestra i poder un pare, com a molt, no?
Per suposat. I hem d'eixamplar aquest ventall, no? I per tant, i un actor molt, molt rellevant, pensem nosaltres, que són els ajuntaments, perquè tot això ens ho imaginem en un territori. Uh-huh. No només en una escola, on s'ha de produir les vinculacions entre els espais lectius i no lectius, però també en un territori concret. Nosaltres ara estem promovent una experiència pilot en 10 municipis, en concret, que la Diputació hi dona suport, en el que volem que durant 3 anys sigui una mena de laboratori de com s'ha de fer això. I el com fa referència a la governança, a com es relacionen els diversos actors, a quins són els temes que ens preocupen especialment a cada poble, a cada comunitat, quins són els dèficits que hi ha, perquè és possible que una comunitat sigui rica en recursos, a lo millor, però a lo millor només fan esport i no fan música. O a lo millor tenen resolt les tardes de dilluns a divendres, però els caps de setmana hi ha un desert, perquè no hi ha cap esplai ni cap cau. O en un altre lloc el problema serà les vacances. I no oblidem, per exemple, que les vacances són un 25% de l'any, de la vida de l'infant i el jove. Bueno, això ho podem deixar en mans del mercat o de les possibilitats del nano, o podem ocupar-nos tots, però ho hem de fer junts. A mi m'agradaria destacar i subratllar aquest tema, que la solució d'això passa perquè tota la gent, tots els actors que estiguin ocupats i dedicats a l'educació, seguin i pensin, sobretot, en un focus central, que és el noi i la noia.
Mm-hmm. Ara ens deies una mica el qui i el com. Explica'ns una mica més el com, perquè t'he tallat una mica i tu volies explicar-ho molt més.
No, hi ha una primera idea, que és la complicitat de diversos actors. Però no és suficient. Per exemple, si volem garantir l'equitat, haurem de veure quan valen les coses i qui ho paga. Perquè sabem que moltes vegades l'accés a determinades oportunitats educatives, doncs, depèn de factors econòmics. Però també moltes vegades no és el factor econòmic el determinant. A lo millor, pues, una família, doncs, que porta poc temps aquí no ha tingut l'oportunitat de conviure amb expressions, amb agrupacions culturals, esportives, o... i per tant haurem de pensar estratègies per facilitar l'intercanvi entre sectors de la població que de vegades estan segregats per lloc de residència, per cultures, etc, etc. Per tant, segon tema, estratègies específiques d'equitat, tant en l'àmbit econòmic com en l'àmbit comunicacional o d'estratègies de relació, etc. Tercera qüestió. Home, sobre això dels aprenentatges i la personalització, aquí hem de fer recorregut. Què passa? Que s'ha fet un treball, a lo millor, que concreta les competències que s'han d'adquirir en l'àmbit escolar, però a lo millor l'esplai del costat o el club esportiu està treballant determinades competències i valors que complementen aquests. I per tant, anem a veure què fa cadascú i com podem vincular una cosa a l'altra. I fins i tot pensar junts, aquell noi, aquella noia, què li aniria bé fer quan surti de l'escola a les tardes? És millor que estigui a casa i llegint un llibre? És millor que faci teatre? Que participi en un equip de bàsquet?
Per tant, seria millor una educació plantejada com ens interessa el noi, la noia, no tant l'educació en general? No filosofar tant sobre l'educació, sinó posar-ho més en pràctica?
I si em permets, jo afegiria una cosa. No pensar tant en la institució, digue-li escola, digue-li esplai, digue-li club, digue-li escola de música, com amb el noi i la noia. O sigui, aquí, en definitiva, el canvi de xip és que si realment ens creiem que el noi i la noia està al centre del procés educatiu, les institucions i els diversos actors ens hem de posar al servei d'això. I tenim l'obligació, també la política, d'organitzar la governança de tot això i les relacions i el que s'aprèn a cada lloc, d'entrada reconeguent-ho, perquè en aquests moments hi han coses, activitats de gran valor educatiu que no tenen aquest reconeixement.
Per quan ho veuríem factible, un pla com aquest?
Jo sempre dic que això, aquest repte tan immens, és un repte d'una generació. Perquè estem parlant d'un canvi de marc mental. Un canvi de que quan ens diguin educació no pensem, com deies tu, en escola, mestre, aula, sinó amb una mirada 360, que diem nosaltres, no? Que traspassi temps i espai, que sigui inclusiva, que toqui els diversos aspectes de les diverses intel·ligències, no? que tothom té. Per tant, això és de generació. Però el que sí ens proposem és que en 3 anys generar un canvi amb l'imaginari de la societat i promoure que en molts municipis de Catalunya ja s'estiguin desenvolupant estratègies d'educació 360.
Ja fa unes quantes setmanes vam tenir també aquí els estudis de Radio Estel el senyor Fabián Mohedano, un dels grans impulsors del que serà la reforma horària. La reforma horària, ens explicava el senyor Mohedano, que implica en molta i gran mesura el món de l'educació. Ho contempleu, això?
Jo vaig tenir l'oportunitat de participar en la taula quadrangular d'educació, que en deien, del procés de la reforma horària. I és evident que, clar, estem parlant dels temps, de com combinar espais i temps educatius, no? I, en conseqüència, s'haurà de veure en cada context com combinem aquestes coses, no? Perquè, insisteixo, que la combinació de temps lectius i no lectius ha de tenir en compte, precisament, també els horaris i els calendaris. En tot cas, jo sempre dic una cosa quan parlem d'aquest tema. Quan parlem de reforma horària, també, en aquest cas, hem de posar, si parlem d'educació, el noi i la noia en la prioritat. No l'horari laboral dels pares, no els horaris comercials. Anem a parlar de què és allò que convé més al noi i la noia i a partir d'aquí organitzem els horaris.
Queda clar, eh? S'ha utilitzat algun tipus de model internacional, nacional? Com ha anat això d'educació? S'ha intentat importar un model que ja funciona aquí?
Més que importar, jo el que diria és que això que estem parlant ara no és un tema de Catalunya o de Barcelona. És una qüestió de primer ordre central a tot el món i tots els països estan buscant solucions diverses a fer això. I en aquest sentit, precisament a la web educació360.cat, on expliquem tota aquesta iniciativa, hem volgut recollir algunes experiències de França, del Regne Unit, etc, però també d'Uruguai, no? És a dir, en molts llocs hi ha, per exemple, a Uruguai, les escoles de tiempo extendido, no? O a Alemanya o al Regne Unit han assajat també models que en aquest cas han intentat combinar necessitats socials i necessitats educatives, no? L'experiència d'aquí veu també d'això, però no està replicant estrictament un model perquè al final nosaltres, més que de models, parlem de que a cada lloc i en raó dels recursos i de les característiques de la comunitat s'han de trobar les solucions adequades al context.
Per què es parla tan poc d'aquests tipus de models a cada lloc i tant de l'escola finlandesa?
perquè això és com tot en la vida, no? És a dir, necessites emmirallar-te en solucions màgiques que no existeixen, tampoc la finlandesa.
Per tant, exportar el model finlandès aquí també seria un error.
Home, exportar matemàticament, segur. Segur. És evident que hi ha molts elements de valor, entre altres, el com la societat finlandesa, se n'ha parlat molt, valoritza els professionals de l'educació i tant l'exigència en formació com les condicions amb els que treballen. Però evidentment, estem en un altre context.
Parlem de les polítiques que hi han d'ajudar a tot plegat. La política pública està disposada a fer aquest gran canvi, a involucrar-s'hi en tot aquest gran canvi?
Va per barris. Nosaltres, per exemple, un dels socis promotors de la iniciativa és l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, que junta amb 10 municipis està impulsant aquesta experiència pilot. Per tant, jo diria, els ajuntaments són especialment sensibles a aquesta problemàtica perquè és en el territori on viuen les necessitats i s'han trobat, més enllà de les competències i els recursos, amb la necessitat d'aportar solucions, no? Especialment en aquests espais perifèrics del sistema, no? Perquè, com sabeu, els ajuntaments no tenen competència en els centres educatius, en sentit estricte, no? Per tant, jo diria, ajuntaments estan en aquest procés i, de fet, nosaltres, una de les propostes que fem és que al llarg del 2018 l'Aliança Educació 360 sigui capaç de construir propostes de política local que siguin útils per tots aquells ajuntaments que en el proper mandat del 19 al 22 vulguin desplegar estratègies d'Educació 360. Pensem que la mirada d'Educació 360 en primera instància anirà de baix cap a dalt i, per tant, ha de començar en el territori, en els barris i els municipis.
Uh-huh. A més, per tot plegat, en feu una crida aquí al 360.
Sí. En aquests moments hem iniciat dues iniciatives. Una, els pilotatges dels ajuntaments i el que en diem la crida Comunitats que Eduquen. La crida Comunitats que Eduquen va dirigida, sobretot, a organitzacions que estan en la comunitat que volen fer propostes, plantegem que emergessin propostes noves de donar respostes a necessitats d'aprenentatge en cada lloc i sobretot que estiguin vinculades al món escolar, educatiu i en aquest sentit, des de la Fundació Bofill, es proposa una metodologia per activar aquestes propostes que, de les quals se'n seleccionaran 30, que es tutoritzaran i sobre les quals volem que siguin model per poder-les desplegar a molts llocs.
Per últim, Carles, deixa'm preguntar-te, a mi se'm va quedar molt gravada una frase, jo no sé si va ser en un documental, en un editorial d'opinió que va fer en Xavier Salamartín, sabràs que és economista, però està molt implicat en els temes d'educació. Ell va dir, sense entrar en el món polític, només estrictament en el món educatiu, deia que mentre als Estats Units es debatia, hi havia un debat molt gran, un debat d'estat, per parlar sobre educació, quin mètode d'educació emprendre o no, aquí encara s'estava parlant sobre si la religió havia de ser estar a l'àmbit públic o no, i que això ens feia retrasar molt. Vostè ja estaria d'acord amb això?
Jo el que crec és que la innovació educativa ha de contemplar la vinculació del que passa a les aules i el que passa fora, no? I en aquest sentit, la vida dels nois i les noies ha d'afectar a tots els aspectes de la seva vida i, per suposat, els aspectes intrapersonals com els interpersonals, com el de totes les intel·ligències s'han de treballar.
Senyor Carles Barbas, actualment director de l'Aliança per l'Educació a Temps Complet, moltíssimes gràcies per venir avui als estudis de Ràdio Estel i en parlem més endavant de com va tot plegat.
Per suposat, quan vulgueu. Fins moltes gràcies.
I a tots vostès ja ho saben, moltíssimes gràcies per ser-hi com sempre. Els espero el proper dimecres aquí al Fem Família, a 8:15, a Ràdio Estel. Fins la propera.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es. La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a wic.es.